en diverses posicions, i són les 8.
Molt bé. No, no. Fes, perquè abans de saludar el Manel Elias encara farem la Lotto Hansi.
És el... Sí?
Sí.
És el fitxatge...
Avui estarem de seguida.
És el... Sí, certament. És el fitxatge estrella, però, per una altra banda, en el pla actual de Hansi Flick no li entrava l'11. Vull dir, si és cert que com a pla recurs va funcionar molt bé com a fals nou, però d'inici ho vam veure a Getafe, però ho vam veure també contra el Madrid.
Sí, sí.
És el jugador sacrificat en el sistema actualment amb aquesta posició de Gavi de mitja punta. Òbviament, si el tens de 12 jugadors, tot un luxe, però jo crec que, entre altres coses, no li entra a l'11 Flick per això que li passa, que cada vegada que està una mica bé i ja agafa la regularitat... a l'aturar el ritme, i també és cert que la no inscripció no va ser culpa d'ell, que també es va perdre uns partits per això.
Sí, sí, però la falta de... Jo estic d'acord amb tu que si Olmo hagués tingut una presència sostinguda, a Gavi li hauria costat més agafar lloc a la mitja punta. Va, ja tinc a la manera Elias voltant per aquí, però la Lotto Hansi avui serà... Bufa i fem coses, ja veurà.
Lotto Hansi.
De fet, per mi, només hi ha un dubte a l'11, que és precisament el de la porteria. Qui creieu que farà jugar demà Flick a la porteria? Iñaki Peña o Stenzne?
Jo ja ho he dit, Iñaki Peña.
Jo, Stenzne.
Jenny, Tec.
Són vots diferents o no?
Són el mateix futbolista. El polonès, el porter polonès del Barça.
Jo em decanto per Chesney, també.
Doncs jo també, per tant, hi ha quatre Stenzne i es queda sol Dani Sanabra, que veurem demà, perquè potser tens
raó. Jo no en tinc ni idea, però he pensat, l'altre dia vaig dir Stenzne,
sí,
el que no passarà és ara, avui dir Iñaki Peña
i que no
me la fotrà, sí. Hansi, aquí.
Entenc l'argumentació.
Prefereixo equivocar-me dues
fidel,
vegades.
Ets fidel, a l'estat.
No, fidel no, però no canviaré, allò de canviar el número de loteria,
sí,
i a veure si tocarà la grossa el que hem jugat tota la vida.
Bé, jo no sé si després, al marge d'això, hi ha algú que consideri que l'11 no serà el format per Koundé, Araujo, Cubarsí i Valde en defensa, mig del camp per Caçador, del Pedri Gavi, i al davant Lamine, Lewandowski i Rafinha.
No.
És l'11 que teniu, doncs només hi havia
un altre. Molt bé, doncs ja ho veieu, ha estat un momentet. Ara sí, Manel Elias. Avui amb 2 minuts de retard, patrocinats per la Lotto Hansi. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Avui a Catalunya, nit a partir de les 10, m'imagino que em dona el Trump com a protagonista.
Sí, sí, dedicarem molts minuts del nostre informatiu a Donald Trump, que ja és oficialment el 47è president dels Estats Units. Hem estat seguint el seu discurs que ha fet després de jurar el càrrec, i ha estat un discurs molt contundent. Ha dit que comença la nova edat daurada dels Estats Units, però vaja, després ha fet tot d'anuncis molt en la seva línia, que veurem en què queden, però des que el Golf de Mèxic passava a dir-se ja Golf d'Amèrica, que decretava l'estat d'emergència al sud del país, a la frontera sud, per controlar totes les entrades, ha vingut a dir que no entraria ningú que no tingués la seva situació regularitzada, que a partir d'ara per l'administració nord-americana només hi ha dos gèneres, el d'home i el de la dona, que prendrà el canal de Panamà, etc. Vull dir que ha estat un discurs realment contundent. A més, se l'ha vist relaxat, tranquil, cofoi, acompanyat dels grans magnats de les tecnològiques dels Estats Units, evidentment amb Elon Musk a primera fila. També hi ha hagut els altres presidents vius. En fi, comença l'era Trump, i ho analitzarem amb el Francesc Garriga, el Xavier Vilà, que els tenim a tots dos a Washington, però també tindrem aquí, creuarem dues persones, una catalana que va anar a viure als Estats Units i una nord-americana que ha vingut a viure a Catalunya. Més o menys van marxar al mateix temps, van passar per tota mena de presidents, demòcrates republicans, i veurem el que ens expliquen. També connectarem amb el Francesc Canals a la Xina per parlar de de tot el tema TikTok. Al final hi ha hagut una apagada de 13 hores aquest cap de setmana, però Donald Trump ja ha dit que ell vol que continuï. Ara funciona TikTok als Estats Units, però Trump també ha dit que el 50% de TikTok hauria de passar a mans nord-americanes, és a dir, que el 50% de TikTok ha de ser d'empresaris accionistes nord-americans. De tot això en parlem amb el Francesc Canals per veure com ho estan vivint també a la Xina, si aquest 50% pot ser un problema o no. Aquest serà, per tant, el gran tema d'avui al Catalunya Nit, però també connectarem amb Jerusalem perquè, de moment, s'està respectant el que es va pactar entre Hamas i Israel en aquestes primeres hores de l'alto al foc. Ja està havent l'intercanvi de presoners i hostatges i, a més, de moment no s'han disparat bombes. Per tant, veurem com avança, però ens centrarem sobretot en aquestes dues qüestions. També parlarem de la grip a Catalunya, que ens diuen que ha arribat al seu pic. Per tant, hi ha molta gent afectada, però que a partir d'ara hauria d'anar avall. I també connectarem amb el sud de Catalunya, les Terres de l'Ebre, perquè avui fa 5 anys del temporal Glòria.
Ostres, sí.
I avui ens visita la Marta Bosch, que ens parlarà d'himnes que ha tingut el Barça dintre del vestidor, alguns d'una mica menys coneguts, com la història de Blaumut i el Barça, que es veu que també hi va ser en el Barça de Tito Vilanova. Ja ens explicarem.
Aquesta no l'havia sentit mai,
Però el Dani parla del Viva la Vida, però...
Sí, també
això de Blaumut ara m'ha generat curiositat.
Sí, doncs tindrem el Xavi de la Iglesia, un dels membres de Blaumut, que ens ho explicarà. Fins i tot després era aquesta, Pambol i Sal. Hi ha una història al darrere i de com va entrar al vestuari del Barça, i després per això Sergio Roberto i alguns jugadors van acabar apareixent en el següent videoclip del grup, que era Bicicletes.
Molt bé, doncs una història de les moltes que ens explicaran a Catalunya Nit avui, evidentment, amb Donald Trump com a protagonista. Gràcies, Manel.
A vosaltres, fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Estrenem avui patrocini amb els amics de Ral de Vinyó. Sònia Oleart, hola, bona tarda.
Com anem?
La tenim per aquí. Hola, Sònia.
Hola, què? Com va tot?
Molt bé, doncs deia sí. Que estrenem secció, vaja, patrocini, sí. La secció ja hi era. Patrocini amb els amics de Ral de Vinyó i, a més, els dilluns hi haurà premi.
Sí, escolta'm, i aquesta hora que fa venir una gana que no vegis. Ral de Vinyó, la raça de porc rústic de Catalunya. Per tant, atenció, que són, atenció als regalars, caixa amb 5 safates de 100 grams d'espatlla curada llescada, 14 mesos Ral de Vinyó. Què et sembla?
Ideal per un bon àpat de pa amb tomàquet. L'altre dia sentia que pa amb tomàquet i embotit era el plat preferit d'Alexia. Li sentia explicar que no s'ho podia permetre sempre perquè s'ha de fer tot amb prudència, però que li encantava. Ral de Vinyó, doncs, cars i embotits.
El Ral de Vinyó no cal ni que tingui prudència. Pot menjar-ne cada dia, si vol.
Deliciosos. El primer que truqui al 93207474 s'endú aquesta caixa amb 5 safates de 100 grams d'espatlla curada i llescada 14 mesos.
Molt bé, doncs benvinguts als amics de Ral de Vinyó i com correspon al pop-up, quin repàs hem de fer de la primera hora del programa.
Sí, ara la Sònia de seguida ens explica. Sònia, perquè es connecti ara.
Hem connectat amb Lisbon, hi ha ja tot l'equip de la TET per fer la transmissió de demà d'aquest partit entre el Benfica i el Barça. Hem parlat, per tant, amb el Bernat Soler, que era la roda de premsa de Hansi Flick. Ha sigut el Salmurri qui ens ha costat les declaracions del tècnic blaugrana, que, atenció, avui s'ha quedat a gust, s'ha quedat bé, i ha parlat dels àrbitres, els ha atacat, i li sembla increïble el que passa amb el VAR, tot fent referència al penal no xiulat al camp del Getafe. També n'ha parlat Joan Laporta, també l'hem sentit. Ens ho ha explicat també la Laia Tudel, que també ens ha parlat d'Olmo i de la seva fragilitat amb les lesions. Hem fet la Lotto Hansi i, vaja, i baròmetre, sí, no em deixis, sí. Joan Fàbregas, sí, exacte, sí, que per parlar de tot això hem anat a buscar a l'expert.
Hem parlat molt d'arbitratges i no vull que ens quedi per sentir les garrotades que hi ha a Madrid aquests dies entre Ancelotti, Ceballos i Simeone, després que divendres passat Simeone digués que no hi havia sorpresa amb els favors arbitrals a Madrid, que feia un segle que això passava, doncs la cosa s'ha posat molt divertida.
Creo que estas son cosas que se dicen, a veces se dicen para la galería. Y supongo que puede ser que sean espinas que duelen.
El Cholo no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid.
Me remito a la memoria. Y cuando uno va a la memoria y va al partido con el Bayern Múnich, que las declaraciones del míster había sido en consecuencia de lo que había sucedido en el campo, está claro de que no es para la galería. Y bueno, y de Ceballos también, lo mismo. La misma declaración cuando estaba en el Betis. Están en el equipo que están, pero cuando estabas en otro equipo pensabas en otra cosa.
Està jugant el Simeone, que va encendre la metxa divendres. Li van preguntar per l'arbitratge que havia tingut al Celta en la seva visita de Copa al Bernabéu. Va dir que quina sorpresa si no havien vist els 100 anys d'història previs. I a partir d'aquí, Ancelotti, Ceballos, i ha tancat ell mateix la història. És estrany perquè normalment és un tio que respon les preguntes amb monosíl·labs i per algun motiu ara té ganes de jugar.
Té ganes.
En fi, benvinguda sigui la gent que té ganes.
Ara tothom rescata Meroteca. Ell ha rescatat la d'Ancelotti i la de Ceballos i ahir li han rescatat una declaració com va fer el jugador de Sevilla. No és el mateix,
estic d'acord. És que la d'Ancelotti fa pupa perquè Ancelotti va ser víctima d'un atracament amb armada en folre i manilles al Bernabéu quan era entrenador del Bayern. Clar, ara és difícil de fer conviure les dues posicions. En fi, la Isabel Ibáñez és la primera guanyadora del lot Ral de Vinyó. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. Torque Lab.
Ho farem de manera breu, però igual que han fet Joan Laporta i Hansi Flick, nosaltres tornarem també a dissabte a Getafe i a l'actualitat del Barça a la Lliga, que ens diu que ha sumat només 6 dels últims 24 punts en joc per fer-ho entrar al laboratori. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé per Lisboa?
Fantàstic, escoltant aquí el Tot Costa.
A veure, això, aquesta intervenció del Ricard havia d'anar molta més estona abans, però Hansi Flick
Jo m'heu entretingut la tarda a Lisboa.
Sí? Doncs mira, si t'has entretingut...
Ja...
Ah, sí, prou.
I en de fora bufes vent.
No bufes vent.
Lisboa és una ciutat molt maca, però entenc que si plou no ve de gust.
Però pots agafar el tramvia i posar
allà... El Bernat, que plovia poc.
Castelo de São Jorge.
Sí,
es diu així, eh? En fi, el Ricard no l'hem trucat per fer la guia turística de Lisboa, ho podria fer tranquil·lament, però sí per preguntar-li si tens alguna tesi que fa que expliqui que amb l'empat a Getafe ja siguin 6 de 24 del Barça i aquesta encallada monumental a la Lliga que contrasta amb el paper exuberant que està fent l'equip en altres competicions.
Clar, és que tot això està com barrejat, no? Perquè clar,
una mica
6 de 24 de la Lliga, però entre mig aquí hi ha partits de Champions, de Copa, de Supercopa, que tots són victòries. Clar, si fos un 6 de 24 encadenat, podríem fer una tesi, però és molt difícil fer una tesi tan barrejada. I això és el que la primera lectura que tinc al cap i que haurem d'obrir més el zoom quan acabi la temporada i veure si això ha estat una anècdota d'aquests dos mesos o si és una constant a la segona volta aquest punt d'irregularitat. Jo crec que cada ensopegada ha tingut una lectura diferent, però que en general l'única cosa que les vincula és que són probablement males lectures de moments, d'espais de regulació, d'espais de rebaixar una miqueta la concentració, la intensitat, el rigor, i que això passa factura en un equip que és jove.
Per tant, tu ho atribueixes, per dir-ho a l'engròs, no ho atribueixes a... És que avui no han tingut l'actitud o s'han distret... sinó a falta d'experiència per gestionar determinats moments de tots aquests partits que s'han escapat quan en alguns casos feia la sensació que el Barça havia fet mèrits per guanyar-los.
Sí, perquè n'hi ha que has hagut de remar contra corrent i n'hi ha que has deixat de remar abans d'hora, no? Jo aquí, si anem als partits, per exemple, el de Noeta el separaria, crec que la Real Societat va ser superior des del primer moment i que el Barça no es va trobar gens còmode, i ja vam analitzar el Torquelap aquell dia que havia pogut passar, i després hi ha el Pac, les Palmes Leganés, que jo crec que has de remar contracorrent, el de Getafe, que remes a contracorrent perquè, com deia el Marcos abans, no aprofites que tens una bona entrada. I tots aquests partits jo crec que tenen el vincle, però que això passa durant una temporada, que quan remes a contracorrent, sobretot un equip que probablement no té grans rematadors, sinó que té molt millors jugadors, doncs al moment de marcar les diferències costa, i és el que resol alguns partits, aquest potencial de cara a la porteria, a la porteria arribar.
I però és curiós, Ricard, perquè precisament si destaquem alguna cosa, l'altre dia parlàvem de les xifres d'aquest Barça, és que la mitjana és de més de 3 gols per partit.
Sí, però és que genera moltes ocasions.
Ja.
O sigui, no és que... O sigui, per mi una de les claus del Barça de Flick respecte a altres temporades o no cal ni comparar, el projecte de Flick és la productivitat ofensiva. Jo crec que hi ha pocs equips a Europa. Vaja, és que... No sé si el Liverpool, no el veig cada setmana, està al nivell del Barça.
Perdona, Ricard, 21 goles en 6 jornades de Champions, és el equip màxim realitzador d'Europa, 3,5 de media per partit.
Sí. Però el que vull dir és que no hi ha partit del Barça que hagi generat poc. És que,
ja, fi,
tots els partits es generen moltes oportunitats. I, o sigui, si ara mateix, en aquest moment de temporada, em preguntes què és l'equip és més contundent o és que produeix més, jo crec que no. Potser va haver-hi al principi de temporada un partit com el de Vitoria, que el Barça les 4 primeres o les 3 primeres les fa.
Villarreal, sí. Al principi jo crec que era més contundent del que jugava i ara potser és al revés.
Sí, sí. Però vaja, jo tinc la sensació que l'equip no, que s'ha desviat simplement i que és el carril. És que és molt difícil, el que està passant. És molt difícil de teoritzar. Són 6 de 24, però clar, eren 33 de 36. O sigui, si a la mateixa pregunta que fem ara, amb 6 de 24 no es pot guanyar una lliga.
També ens preguntàvem què fa bé el Barça o com pot ser que el Barça hagi sumat 33 de 36, no?
Però el que vull dir és que si amb 6 de 24 no pots guanyar una lliga, amb 33 de 36 la pots perdre?
Bé, quan després et ve 6 de 24, sí.
Doncs després de fer 6 de 24, també la pots guanyar.
Hauríem de trobar un terme, no? Un terme.
O sigui, el que vull dir és que ens preguntem si la pot guanyar amb 6 de 24, ens podíem preguntar si les pot perdre amb 33 de 36 i ara estàs més a prop de dir que la pots perdre, per tant la pots guanyar. O sigui, el que vull dir és que, clar, el ball de xifres ens el podem fer a mida. Però la qüestió és que ara som al punt de partida i la Lliga dependrà dels punts que faci el Barça a la segona volta. Amb el nivell de joc que té, doncs dependrà de les distraccions i d'aquesta sensació que sí l'ha penalitzat, de que quan ha treballat contra corrent, doncs li ha costat, diríem, estar clar en els últims metres, que és el que li ha fet mal. I que quan té la tensió màxima i la tensió molt alta... i la concentració, ja vam parlar del tema dels esforços curts, doncs fins ara li ha anat bé. Però tot això ho hem d'anar a continuar confirmant, i veurem demà quina cara fa Lisboa, i quan torni la Lliga, si es torna a comportar amb aquest punt de jugar la carta alguns minuts, i que fins ara ha triat mals minuts per jugar la carta, perquè l'han penalitzat molt.
Per tant, Ricard, amb un sí o un no, a la pregunta que fem a l'audiència, si veieu recuperables els 7 punts de desavantatge respecte del Madrid a la Lliga, t'apunto un sí, eh?
I guanyar la Lliga amb 7 d'avantatge, encara.
Sí, sí. Caram, així m'agrada, amb convicció.
Sí. Lliga boja.
Ah, molt bé. Veurem. Tant de bo que sigui així. Ara mateix li interessa al Barça que sigui així. Ricard, demà parlem del Benfica. Gràcies.
A vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
De seguida ho pregunto a la Sònia Oleart, a veure què diu la nostra audiència, però a Sanabra, Corredera, López. Veieu recuperables aquests 7 punts respecte al Madrid?
Sí?
Sí. Recuperables ho són. L'alegria... No comparteixo l'optimisme del Ricard que, de guanyar la Lliga amb 7 punts de diferència respecte al segon. Però sí, sí, evidentment. Tot... El Madrid és molt poc fiable. Perds molts... L'altre dia va jugar bé, però és la primera vegada que ha jugat bé en tota la Lliga. És un equip que no és fiable. L'Atlètic de Madrid el veig més fiable, però també tens superades com la d'aquest cap de setmana. No és impossible que el Barça guanyi la Lliga, no?
Molt bé, doncs hi ha unanimitat i optimisme entre els nostres col·laboradors. Hola de nou, Sònia.
Hola, doncs també hi ha unanimitat i optimisme entre els nostres oients.
Sí, unanimitat? 100%?
60... No, home, no unanimitat, no, el 100% no. 63%. Està molt bé, no?
Sí, sí, sí. Home, sou sí, més optimistes que pessimistes. Sí, 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 això està clar.
El Joan Navarro diu, amb aquests arbitratges afavorint a un i perjudicant sempre uns altres tan descaradament és impossible, per mi res més a dir. El Jordi diu, sí, però ens hem de posar molt les piles. A Madrid tendirà a fallar menys i hem de tenir clar que els arbitratges que toquin la xarxa cauran al costat contrari del Barça. Els partits s'han de guanyar de manera sobrada per no haver de patir. Es pot fer. Hi ha equip de fet per fer-ho. A l'RFM diu, no, perquè el Madrid jugui bé o malament és més regular que el Barça i conforme van recuperant jugadors aniran també ells cap a millor. El Santi diu, és impossible. Per decret tornarà a ser blanca. Entre el que ens treuen i els hi donen a ells serà impossible. El Xavier veig a tocar la Copa i Champions. La Lliga és difícil per diverses raons. Els 7 punts, 2 l'arbitratge i 3 la forma de jugar del Barça que requereix molta concentració i els nostres jugadors són massa joves. El Càvic diu, els de l'Atlético encara divendres els veia totalment recuperables. L'equip del Xolo no podria aguantar fins a final de Lliga sense pifiar-la. Però el 7 amb els blancs totalment impossibles de remuntar perquè ja hem vist sobradament com van els arbitratges. I acabo amb el Pep, que diu, si juguem a guanyar, tant fa el que facin i el joc brut. Si guanyem sense entrar en cap provocació, sigui del que sigui, segur que ho podem fer.
Doncs hi ha optimisme amb diversos arguments, però en general gairebé 2/3 de la nostra audiència pensen que el Barça encara és a temps d'aixecar aquest desavantatge de 7 punts. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Encara un apunt més relacionat amb el partit de Getafe, i aquest és indiscutiblement la pitjor notícia del cap de setmana, Laia, que són els insults racistes que va denunciar Alejandro Valde en acabat el partit.
Sí, recordem-ho, va ser molt clar quan va acabar el partit.
Quería decir de parte de la afición que hoy he recibido varios insultos racistas y creo que es algo que debería decir aquí, creo que es algo que no debería de seguir pasando. La primera parte fue, pero ya cuando acabó la primera parte le dije al árbitro y activó el protocolo.
Sí.
Y ya la segunda parte, bueno, no sé cómo funciona realmente bien, pero ya está, intentar olvidar eso y ya está.
I així va ser, perquè l'acte del partit, com a mínim, així ho recull també, que és que el descans Valde avisa que rep aquests insults racistes i activen el protocol i, vaja, d'aquí no va passar, no va caldre més avançar en el protocol perquè no es van recollir o no es van sentir o Valde, com a mínim, no va sentir més crits racistes. El president de la FIFA, Gianni Infantino, va reaccionar-hi ahir, en el seu compte oficial d'Instagram, va dir, estic horroritzat pels insults racistes dirigits a Alejandro Valde.
Que també et dic, que em sembla collonut, però si ha de reaccionar a cada incident racista que hi ha al futbol mundial, que és sobre el que ell treballa cada cap de setmana, té una feina ingent. A mi vull dir que em sembla molt bé, però em va sorprendre que ho focalitzés exactament en el cas de Valde, quan la Sònia ho explicava al principi, n'hi va haver un altre Elx i els de Cubo i...
Gijón, no? Amb un jugador de l'Elx.
Exactament. Sí, sí. Vull dir que em va sorprendre... Que no ho dic com una crítica, és que em va cridar l'atenció que Infantino digués...
Està atento, està atento.
Bueno, va aprofitar que el Getafe no es pronunciava per pronunciar-se ell.
Això podria ser. Perquè... Dubto que sigui aquest l'argument, però si és aquest estaria molt ben jugat.
Todavía, no?
No, no he dit res.
No es pronunciava, no s'ha pronunciat i de moment hem demanat tant a la Lliga com al Getafe si hi havia novetats, si s'havien identificat algun de les persones que havien fet aquests insults i ens han dit que de moment no. Encara estan buscant...
Passarà com el
Getafe, no només no s'ha pronunciat, sinó que ha fet córrer o ha filtrat a periodistes que cobreixen informació al Getafe, que molt malament Gavi, molt malament Ferran Torres, que també els va dir no sé què, segunda, tal. I, és a dir, no només no fan un comunicat dient estem buscant la persona o hem trobat la persona i tal, sinó que van tirant merda al Barça per desviar l'atenció.
És que molt malament Gavi, però ara no estem parlant.
Clar.
Ara no estem parlant d'això i a Gavi a vegades sembla que li falti un quart d'hora, però i a mi no m'agraden algunes actituds que té, però crec que
bastant menys greu que el cas que ens ocupa. No sé si t'he tallat, Laia.
No, no, ara deia el Marcos que recordava dels, el que va passar el dia del Clàssic el 27 d'octubre amb
Lamine.
Ah,
fue en el Bernabéu, no?
Sí.
Vale. No, no, lo digo.
5 minuts va parlar d'allò. Sí, quan li passa a Vinícius, fem... Sempre els dic als meus companys a Madrid. Quan li passa a Vinícius, fem 10 hores portades...
Però mira...
Li passa a Lamine, però... una estrella mundial de la selecció espanyola, a més, que els importa molt a ells. I al Bernabéu se'n va parlar 5 minuts.
Però mira, això, sí, Dani, això Dani em fa pensar... I evidentment ells són els que trien, i si ho han decidit així em sembla collonut. Si la manera com s'ho prenen, Lamine en un cas i Valde en l'altre, que és, diguem-ho així, via discreta, jo li dic a l'àrbitre, m'està passant això, continuo jugant, no els acaba perjudicant. Ho dic perquè és legítim pensar si això que, com ho entomen els jugadors del Barça, que és, miri, escolti, àrbitre, això no està bé, no es pot fer, que ho sàpiga. O muntar un pollastre descomunal
probablement ha de ser això. Tu el pares, atures un clàssic o el partit de Getafe.
Sí, és igual.
No hauria de ser així. No hauria de dependre de la reacció.
No.
Però la manera de visibilitzar-ho és aturar el partit i aquí no es continua fins que no identifiquin, per exemple, el
gran argument que ha dit això. Jo no sé si és el millor, jo m'ho pregunto.
De tota manera, també crec que... Vinícius ha rebut bastants més insults racistes fins al moment que no pas els jugadors del Barça.
Ho dic
perquè la Lliga els ha reflectit i van fer un repàs de la temporada passada, no sé si va ser a 8 o 9 partits. Perquè en el cas de Lamine Yamal ho podem dir en un dia, en el cas aquest de Valde Yamal en van dos, perquè el dia del Bernabéu també en va rebre.
Això és igual, Sònia.
El que vull dir, jo t'ho responia al que tu deies del per què de Vinícius en parlem molt més sovint, perquè és que Vinícius li passa molt més sovint.
O perquè munta un pollastre molt més gros del que munten els altres. Que no ho dic malament, sembla bé.
Partits aturats, jo li recordo aquell dia de Mestalla, no sé si Vinícius ha aturat gaire més partits per insults racistes.
Jo no critico ni Vinícius, ni jo critico el periodisme, i m'incloc jo i tot. O sigui, no pot ser que si el jugador s'enfada molt, llavors en parlem molt, i si el jugador no s'enfada poc, en parlem poc. No, el fet és igual de greu.
Això, Dani, és qüestió de l'altaveu i és correlatiu. A nosaltres ens sembla que es parla poc d'això per comparació amb Vinícius, jo estic d'acord amb tu, però el jugador de l'Elx segurament li deu semblar que el seu cas és igual de greu que el de Valde i en parlarem encara menys. Llavors, és una qüestió d'altaveus que no resoldrem ara i aquí i menys en aquesta qüestió, que és una qüestió que és infame. Vull dir, no pot ser que hi hagi un tio que vagi a un camp a dir-li negre a un altre, no.
Sí. I a mi...
Jo no sé la manera d'acabar-ho. Em sembla que estem una mica millor que fa 20 anys, però encara n'hi ha.
Uh-huh. I més enllà dels altaveus, a mi em sembla sa criticar-ho i destacar-ho i fer-ho visible cada vegada que passa.
Sí.
Es digui Valde, es digui Vinícius, es digui Lamine Yamal, o es digui com es digui.
I també
o
quan passa a casa nostra.
El Diaby, el jugador de l'Elx, que li ha passat aquest cap de setmana, que fins i tot aquest dia crec que s'ha de destacar, encara que sigui un jugador que no és ni conegut al nostre univers.
Se suposa que estem molt millor que abans, en un cap de setmana ha passat 3.
I Takekubo, al camp de... 3 partits.
Jo he estat en estadis, Dani, on eren crits massius.
Jo també.
Ara podem assenyalar-los. No sé si en són un, a Getafe 3 o 15, però no és una graderia. Sí, no és que ho haguem de celebrar, però és evident que hem millorat. Ara, és evident també que no prou. En fi, veurem...
Esperar que els identifiqui
per banda del Barça ja està, denúncia feta...
I esperar que la Lliga i el Getafe els identifiqui i els anunciï. En el cas del Madrid...
Clar, se suposa que si el Getafe no és capaç d'identificar-lo com sí que va fer el Madrid...
El Madrid va identificar els aficionats l'endemà.
Sí.
Primer va fer un comunicat i després els va identificar i després van trigar un mes o així que la policia va haver-hi 3 detencions entre ells i un menor.
Jo crec que estan per via penal, és a dir, aquests segons com poden acabar la presó. No, vull dir que és que...
És que és delicte. Sí,
correcte.
Sí.
El que jo dic, i no sé si ho dic bé, és que si tu com a club no ets capaç d'identificar-los, si et poden fotre una sanció gruixuda a tu. No m'estic explicant.
Sí, però no.
És a dir, el Madrid va poder dir en el seu moment, són aquests 3. I no sé com acabarà la història. Si el Getafe no és capaç de fer-ho, m'imagino que la reacció serà...
Hauria de ser així.
En bloc, dic jo. No sé si en forma de tancar una graderia com va passar a València.
Això es pot fer quan en l'informe de la Lliga recull els crits que es fan a la...
Ah, no surten a l'informe de la Lliga?
Bé, no ho sé, jo he preguntat a la Lliga quins
eren... Seria una enorme decepció tenint en compte que se saben tots els insults fil per randa, eh?
Sí, aquests, no, però
aquests,
dic, no sé...
Aquests haurien d'estar especialment atents.
Sí, ara, però hi ha no un director de la Lliga...
Doncs m'és igual.
Que quan és un sector molt concret, que ja saps que és el de la gran animació...
Doncs a descansar.
Que arriba, perquè són uns quants que el criden, en aquest cas, si va ser un o dos aficionats, si el director de la Lliga està a l'altra punta del camp, òbviament no ho haurà sentit.
Doncs a Gaes, menys està pendent de segunda, i aquests sí que els hem de sentir. És que, de veritat, que he llegit algun informe d'aquests de la Lliga que fot riure i ara resulta que això no ho han sentit.
No, no diguem que no ho han sentit. No ho sé. No tinc la informació.
Sí, però consta l'acte, en qualsevol cas.
Sí
a l'acte de l'àrbitre, sí. Home, només faltaria. Si a l'àrbitre hagués dit, no, però Valde m'ha dit que l'han insultat.
No, perquè hi ha unes imatges que les Estel explica a Valde. Jo és que no ho he sentit.
Val, però a l'acte surt això,
que
he escoltat això. No. A l'acte no, l'informe de la Lliga no ho sabem.
En fi, que no em vull escalfar més. Gràcies, Laia.
Molt bé,
adéu-siau. I enmig de tot aquest... Vaja, aquesta actualitat febril ha passat de tot. Avui, Marcos, s'ha... No t'havia saludat. Hola, Marcos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui s'ha fet el sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei amb 15 aparellaments.
Doncs mira, València, Barça i Amestalla. Ja sabeu que és una eliminatòria encara a partit únic. El dijous 6 de febrer a 2:15 del vespre veurem com estan els dos equips, perquè encara falten uns dies. És veritat que València ara mateix penúltima a la Lliga, mala maror entre afició i directiva, per tant, veurem. Però és València, Barça, Amestalla el 6 de febrer a 9:15 del vespre. Altres emparellaments.
6 de febrer, en principi, perquè el Barça juga el diumenge 9 de febrer al Sevilla-Barça, però ja avisa la Lliga que és un horari pendent del que pugui passar a la Champions.
Correcte.
Si el Barça no entrés entre els 8 primers de la Champions, el Sevilla-Barça el mourien a dissabte i haurien, imagino, de moure aquests quarts de final del dijous a dimecres.
Efectivament. Bé, la Federació i la Lliga confien plenament que el Barça estarà entre els 8 primers.
Confien i gairebé posen les palmetes.
Aquest és el
missatge. Sí, de fet, ha estat unes hores després que ha aparegut, dèiem aquest migdia, amb l'horari de la Copa, doncs apunta diumenge, efectivament, la Lliga després ha fet pam. La resta d'aparellaments de la Copa. El sorteig deixa desplaçaments força curts. Jo no sé si hi ha alguna teoria al respecte, però tothom ha quedat amb equips que li queden força a prop i tot entre dimarts 4 de febrer i dijous 6 de febrer. L'Atlètic de Madrid rebrà el Getafe, això és dimarts a 9:15. El Madrid visitarà Leganés el dimecres a 9:00 del vespre i la Reial Societat s'enfrontarà amb l'Osasuna dijous. Això, com dèiem, té conseqüències a la Lliga. El cap de setmana, ja va dir la Sònia, Sevilla-Barça diumenge a 9:00, a priori. Atlètic Girona dissabte a 4:15. Alerta, perquè aquell és el cap de setmana del Madrid Atlético. És dissabte a 9:00. I aquell cap de setmana també juga l'Espanyol al camp de la Real Societat diumenge 9:00 a 7:15.
Us agrada el sorteig València-Barça? Hauríeu preferit una cosa més dura?
¿Es el sorteo? No, perfecto para la Federación.
Home, clar.
És el sorteo perfecto para la Federación. Pots
deixar unes semifinals maques.
Si tot va com ha d'anar, tens Barça-Madrid, Atlètic de Madrid, i posem Reial Societat...
Per això digo que és el sorteo perfecto para la Federación.
Sospites alguna cosa?
No, perquè l'any passat va passar... L'any passat, a vuitens, va tocar Madrid-Atlètic de Madrid i Barça-Atlètic Club, i es van fumar mitja copa en una ronda.
No. Simplemente constato que és un sorteo que en Las Rozas s'haurà celebrado a lo grande, porque te indica que al menos... Tres de los grandes pueden estar en camino de semifinal y ya final, prácticamente.
És així. Tot i que...
Para el Barça és un buen sorteo.
Sí?
Sí.
Podria haver estat pitjor.
Podria haver estat pitjor. També podria haver estat millor, no?
Bueno, millor que...
Bueno, no ens queixarem.
Leganés
a casa?
Leganés,
com... També és veritat que amb el Leganés vas perdre, però...
Home, o València mateix a casa.
O València.
Aquest ha estat millor a casa, sí.
Jo crec que no serà fàcil, però em fa dubtar perquè un equip que està tan compromès amb el descens...
És que necessita la Liga.
No sé si la Copa, ara, aquí és un sobreesforç... Però Mestalla igualment és... Vaja, territori Comanche, territori Comanche pel Barça, terra hostil. En fi, d'això en parlarem passades aquestes dues setmanes de...
I un Barça-València antes?
Sí, aquest cap de setmana, de fet. Sí, ens cansarem de jugar contra el València, sobretot si el Barça no guanya.
És un equip distinto, ja, el València?
Sí, ha millorat.
Lo he visto los dos partidos con Corberán y es un equipo
més segur defensivament.
Y però... tiene más energía.
Però té les mateixes limitacions.
Bueno, no era difícil, ha de millorar.
Bueno, ja, però...
Bueno, i quan hi ha entrenador tot, no, sí, ja sabem sempre el que passa, la dinàmica al principi canvia.
Primeres setmanes, després...
A veure.
Bueno, és que si no hubieran ganado la Real Sociedad, iban al pozo.
Sí. En fi. Marcos, gràcies.
Fins ara.
Va. Us acomiado de seguida. Christopher. Molt bé. Sona molt pop i això. Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El Girona ve de fotre's una nata considerable dissabte a casa contra el Sevilla i mira a Milà, a San Siro, on hi jugarà dimecres. Ja hem passat pàgina de la Lliga per viure el viatge il·lusionant a Milà.
Sí, per força, perquè aquesta setmana tornen els dos partits per setmana, cosa que el Girona feia molt de temps, des del dia del Liverpool a la Lliga de Campions, que no tenia dos partits per setmana. L'equip s'entrenarà demà, viatja cap a Milà, i aviam què passa, perquè avui llegia estadístiques que el Girona té menys d'un 1% de possibilitats de classificar-se per la següent ronda. Però, mentre hi havia esperança, tot i que és evident que hem de ser molt optimistes per pensar que el Girona pugui classificar-se per la següent eliminatòria.
Bé, però opcions n'hi ha. Has de guanyar els dos partits,
sí,
i a
que
veure.
Que serà fàcil, Milan i Arsenal.
Facilíssim. Que... Això ho teniu fet. El tema després seran les combinacions, però... Bé, en tot cas, no, és un Girona que continua sent irregular, va guanyar Vitoria amb un mal partit, dissabte va jugar també, des del meu punt de vista, malament i va... I en aquest cas va
no tan
perdre.
Malament com a Vitoria, però
això
va
és
trobar
això...
amb un equip superior també, perquè el Sevilla a mi realment també em va sorprendre perquè no demostra la classificació i ara, com deia Mitchell, sembla que el Sevilla potser serà un rival directe per aquestes posicions d'Europa.
Per cert, Eduard, Quique Càrcels, si no em corregeixes, va admetre que, que l'opció Eric hi és i que estan disposats a pagar traspàs.
Sí, és el que volen, o bé traspassat, o no bé, no contemplen cap cessió, perquè el Girona el que vol és tenir Eric García per temps, per cobrir aquesta posició de lateral dret, de central dret, perdó. Bueno, ara mateix hi ha David López i Juanpe, són dos jugadors veterans, i consideren que el fitxatge d'Eric García seria per molts anys, però esclar, com que tampoc depèn d'ell, i depèn de que no, el Barça el vulgui o no el vulgui, o el traspassi o no el traspassi,
bé, el Barça
però ja han
ara,
reconegut que...
El Barça ara, si veniu amb calés, jo crec que s'hi posarà bé, però no sé quins calés vol destinar aquí, que Càrcel.
Deien que es començaria a parlar a partir de 10 milions d'euros, veurem què és el que acaba passant, però és evident que el Girona el vol, perquè Mitchell està enamoradíssim. Mm-hmm. No és com desitja ara mateix, perquè per aquesta posició ja té jugadors, perquè també hem de recordar que Francesc estava jugant de lateral, però també pot ser central, tot i que no està tenint molta participació, però tenint en compte que a partir del mes de febrer només hi haurà un partit per setmana, doncs, com us deia, Mitchell enamoradíssim i Quique Càrcel, que li vol donar el que vol.
Molt bé, doncs a veure com evoluciona. Com que el mercat d'hivern afecta dels catalans, l'Espanyol vol però no pot, el Girona només vol Eric i el Barça fa la sensació que tampoc farà gaire moviments, em sembla que estarem bastant pendents d'aquesta qüestió. Solà, bon viatge, parlem demà des de Milà.
Sí, des de Milà, roda de premsa de Mitchell a la tarda. Adéu.
Abraçada, i gràcies també, i abraçada pel Dani Sanabra, la Marta Corredera i el Marcos López.
Igualment, gràcies. Igualment.
Pausa i en vol, ens visita un jugador del Barça que deixarà de ser-ho aquest estiu.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre. Ocasió
plus.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
20 minuts i les 9. Vosaltres ja ho sabíeu perquè el Salmurri us ho va explicar. Si no em corregeixes, el 24 de desembre, pot ser?
No ho sé, pot ser, sí.
Bé, o el 24 o el 27. Abans d'acabar l'any, el Salmurri us va dir Aitor Ariño no continuarà al Barça i fitxa pel Füchse Berlín. Això s'ha fet oficial avui i ens acompanya l'Aitor Ariño. Aitor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, de fet, el que ha fet oficial el Barça és que no continuarà, només faltaria. El Barça no es fica en altres qüestions, però, Aitor, te'n vas al Füchse. Clar, per una banda, vas a un gran equip, a un club important, però, clar, després de 20 anys ja a la que és casa teva, no sé si avui es pot dir que és un dia feliç.
Sí, sí, sí. A veure, és feliç també perquè és una trajectòria, tanco una etapa i la veritat que tinc felicitat de la manera que es tanca i que es tancarà i sobretot pel nou projecte que ve per endavant.
No ha acabat la temporada i evidentment ja hi haurà temps per tot això, però mentalment t'ha costat tancar aquesta etapa perquè al final no deixa de ser casa teva, això.
Doncs, a veure, al principi sí, està clar. La meva intenció sempre ha estat quedar-me. I clar, jo he fet tot el possible a la pista per poder quedar-me. Llavors, sent culer com soc, es fa difícil, però bé, ara estic content ja.
I en algun moment hi ha hagut opció a quedar-se? o amb això el club sempre ha sigut clar i transparent?
No t'ho sabria contestar. La veritat que potser jo pensava que sí que em podia quedar i no era així. I jo he estat lluitant fins al final per poder quedar-me i al final no s'ha donat.
Perquè posant a la balança, a una banda hi havia la possibilitat de fer tota la carrera a casa teva i al Barça, el millor club del món i amb el palmarès que té en un vol especialment, i l'altra és acabar amb una experiència diferent, que vaja, jo no sóc expert en la matèria, però diria que jugar a la Lliga Alemanya està bastant bé.
Doncs sí, la veritat que era la nostra primera opció. Era on volíem anar, tant jo com la meva família, i ja ho he dit ara, i a les declaracions amb el club, que és la millor lliga del món, és un dels millors equips del món, l'estructura l'hem pogut visitar i és el Barça alemany, llavors moltíssimes ganes, amb molta il·lusió i veurem.
M'he quedat amb això que has comentat, que no s'han donat les circumstàncies per poder seguir aquí. Ha estat una qüestió que no ha rebut prou interès del club, és a dir, una qüestió gairebé, diríem, esportiva o una qüestió econòmica, la situació en la que es troba també el Barça?
Doncs, si haig de contestar jo, que jo diria que és de les dues. Econòmica, segur, per la situació que està el club, que tots coneixem, i també esportiva. Jo sé que sóc una persona que potser és gran amb 32 anys pel projecte del Carlos, llavors assumir-ho, i jo ja ho he dit, que si haig de donar un pas al cantó perquè l'equip segueixi i el club guanyi, pues, el donc encantat i ja està, ara vaig a un altre projecte que igual de feliç.
Mm-hmm. Perquè, evidentment, sense entrar en xifres, però perquè els no iniciats ens en fem una idea, la sensació és que marxarà el Gonzalo, marxarà l'Emil Nielsen. La sensació és que a tot arreu, entre clubs punters, s'entén, ara mateix estan pagant més que el Barça?
Sí, sí, sí. Eh? Sí, sí.
I això tens la sensació que és des de nou provocat per la situació, la conjuntura actual, o és que realment els alemanys jugaran una altra lliga i a més calés, vaja, que són la Premier de l'handbol, perquè ens entenguem.
No, però està clar que el Barça ha decidit tenir uns jugadors a un nivell salarial i ells poden mantenir uns jugadors a un nivell salarial i està clar que el Barça ara mateix no pot tenir més de X jugadors a un nivell salarial que pugui competir contra els altres.
Això de moment no s'està traduint en absolut als resultats, però el Barça s'ha fet un tip de guanyar Champions 3 en 4 anys, ho dic bé?
Sí.
Preveus en aquest cas tu que en algun moment això passarà factura, perquè fa la sensació que, clar, si se te'n van anant jugadors...
El temps dirà. La veritat que no puc saber el que passarà, però ojalà si està competint el Fuxe, no, però ojalà segueixin guanyant. Jo ho he dit sempre que ser culer i que sempre voldré el millor pel club, per la secció d'handbol, i que guanyin mentre no sigui contra el Fuxe ni nosaltres estiguem competint contra ells.
En aquest context de negociació o falta de negociació amb el club, apareix el Fuxe Berlín, que pels que no hi estiguin avesats, ja ho has dit tu, és un club punter a Alemanya, és un club molt potent més enllà del seu rendiment esportiu, que ara mateix a més és molt bo. Suposo que això per tu, un esportista que arribi a una proposta com aquesta, també ho viu com un reforç positiu.
Sí, està clar. Jo és el per què he treballat fins ara. Fins ara he treballat al màxim per o quedar-me o tenir la millor oferta possible, l'he rebut i super, super agraït. I ja et dic, amb moltíssimes ganes d'entrar en aquest projecte nou.
Això serà la temporada vinent. Fins aleshores, encara et queda mitja temporada amb el Barça, diguem-ho així. No sé, i vaig a la part més personal, eh? Òbviament, vols seguir guanyant títols i ja, amb perdó, fundir-te a tothom, que ja vas amb la pole position de títols, però no sé com has decidit que vols viure aquests últims mesos com a jugador del Barça, com a blaugrana professional.
Pues gaudint del dia a dia. Una de les coses que més ganes tinc també ara, que s'ha anunciat tot, és poder viure amb el soci. Crec que em vull gaudir cada minut al Palau amb el culer, és el que sento. I el que he fet des del principi que vaig començar, amb 18 o 17 anys o 16 anys, sí que l'únic que vull és aixecar títols per l'equip, per mi, i gaudir amb el culer cada dia.
Que avui en la nota que ens passava al club, jo et confesso que no n'era conscient, però diu Aitor Ariño, 72 títols, el que més a la història de la secció, clar, per sobre de dos arreplegats com el David Barrufet i el Víctor Tomàs. I en canvi jo tinc la sensació que tens un perfil baix, és a dir, no sé si t'has arribat a sentir reconegut com a coña, el tio que ha guanyat més títols a la història de la secció, i em sembla que el segon per darrere
d'Aitor
Egurrola.
Bueno, està clar que el fer tota la trajectòria al club i estar en els anys guanyadors de la secció m'ha ajudat molt a sumar, des de ben petit que he pogut sumar títols. Potser és la meva manera de ser, que sóc, com dius, de perfil baix, però bueno, jo sóc conscient que al final sóc història del club i que és una de les coses que tinc present, que he fet història, sóc una llegenda, i llavors me'n vaig amb la satisfacció d'haver gaudit tots aquests anys al club i tenir un pes.
Perquè tu portaves el compte, és a dir, tu n'eres conscient d'aquesta dada?
Sí. Porto compte, sabia que... Al final, aquestes coses, els jugadors que competim, sabia jo quan em quedava per superar el següent, i al final...
No em penso anar fins que superi el barro.
No, però sí que és veritat que apretes.
Hi ha hagut algun WhatsApp, et tinc a dos, et tinc a tiro?
No, però apretes, i més ara. O sigui, ara està clar que jo marxaré, però no deixaré escapar cap oportunitat per aquests que queden, tenir-los.
Clar, em deuen quedar...
Quatre.
4, 76.
Et pots situar en una marca inabastable. No sé qui tens per darrere ara que
tu s'ho
verà.
A veure,
el contracte més llarg és l'Aleix. Ara, esperem que no es doni.
La pròxima renovació ja el boicotejarem.
Vols conservar aquest lideratge sí o sí, eh?
No, sí. Sí.
Molt bé, doncs...
Una pregunta a tot això, perquè ja sabem que els criteris per retirar una samarreta són... subjectius, delicats, teòricament són objectius, i diria que tu els compleixes. No sé si has tingut alguna aproximació per part del club en aquest sentit.
Complir-los els compleixo, aproximació del club no, així que no passa.
Encara,
queden 4 mesos,
sí. Estic segur que ho tenen més que present, això, home.
Perquè ara mateix quines estan retirades de l'embol?
Hòstia,
n'hi ha moltes, eh? No, però pensava que n'hi havia 3, 4...
Òscar Grau, Urdangarín, Serrano, Segalés...
Barrufet, Masip, Urdangarín ja l'has dit... Xavier Calagán... I no sé, potser en deixem algun, no? El del Víctor Tomàs, és veritat, el Víctor Tomàs.
Al Víctor li van retirar la samarreta?
No, sí, al final sí.
Vols dir que feia els requisits?
Fem conya perquè el Víctor Tomàs és l'agent de l'Aitor Ariño i ens està acompanyant, tot i que avui no l'escoltareu perquè el protagonista és l'Aitor. Per cert, tenim en joc a partit de Mundial entre Suècia i Espanya. Això, quina fase és?
Perquè no, és la primera fase.
Primera fase, encara? Sí. Ostres. Sí, sí. 9-5 guanya Suècia, l'Equador de la primera part. Quines opcions veus a aquesta Espanya renovada de Jordi Rivera?
Doncs...
Menys que si t'hagués convocat a tu.
No... No sé qui he convocat. No, sí. Doncs, a veure, és complicat. Està clar que està fent un canvi generacional, però jo crec que l'esperit de l'equip dels hispanos sempre és present, i encara que si avui no es dona, seguiran lluitant contra els rivals que toquin.
De cara a aquest reconeixement, ho dic perquè això en l'embol, els jugadors que competeixen amb la selecció espanyola, jo crec que ho noten molt. Potser els del Barça no tant, perquè aquí hi ha un ecosistema propi, però sobretot de portes en fora, quan vages a campionats del món, europeus, quan hi ha la selecció enmig, la cosa canvia. Aquest és, diguem-ne, no sé, l'asterisc que li poses a la teva carrera, tot i que has tingut presència amb la selecció espanyola, però no, diguem-ne, no hi ha hagut sempre una línia, una cronologia continuada.
Com sí, que està clar que m'hagués agradat tenir al millor aquesta continuïtat, també he patit dos lesions greus, però la continuïtat a la selecció m'hagués agradat, i és veritat que vaig tenir al millor un moment on tenia que haver donat el pas aquest.
Sí.
I sortir de la lesió no se'n va adonar, i ja està. No crec que se m'hagi tancat les portes encara de la selecció, i seguiré treballant per ser-hi allà, sumar un mes, i jo sempre he dit que la trucada del Jordi estic obert, no el tinc bloquejat al mòbil, així que ell em pot trucar quan vulgui per parlar o per anar a la selecció.
Tu tens un Mundial, el d'aquí de Barcelona, o m'equivoco?
Sí, 2013, sí.
Doncs home, no està malament per acabar de rodonir el palmarès.
I una última més. Tu has patit molt dels genolls, tens dues operacions del creuat. Amb el procés, ja no dic el procés de recuperació, sinó quan tornes a jugar, des que tornes a jugar fins que tornes a sentir que estàs al 100%. Això vol molt temps, i també ho dic en clau que la gent que pugui pensar en Gavi, el primer equip de futbol, o el procés que pateix Marc Bernal. Com se sent un esportista professional quan torna després d'una lesió de creuat?
Doncs està clar que els teus companys no han parat, i tu has parat pràcticament un any. Ells van com avions i tu necessites el teu procés. Llavors, aquests mesos de parcials, on és el que està fent el Gavi ara mateix, no fa partits complets, o ara ja porta més temps, però està clar que és un procés que és lent, que s'ha de tenir paciència, que òbviament estem parlant que hem tingut totes les facilitats per poder recuperar-nos al 100%, però sí que l'exigència que potser s'ha de tenir al principi no ha de ser com el company que porta tot l'any jugant.
Doncs l'Aitor Ariño, que arrossega dues lesions als genolls, però que ara està en plena forma, que acabarà la temporada, esperem que amb aquests 4 títols al Barça, i l'any vinent jugarà el Fuchse Berlín. Aitor, gràcies per venir, sort amb el Barça, i també quan vagis a Alemanya.
Molt bé, moltes gràcies.
Salmo, gràcies també.
No, suposo que dius per les pastetes, de res, ja que no se n'ha fet ni referència. Sí, 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 referència.
Però és que l'aniversari...
Però
quan fa del teu aniversari?
Sí, però unes pastetes...
Però han arribat amb una mica de retard, no?
No d'aquelles que es fan al tot costa, no d'aquelles que toca
Mira que t'està posant el Salva, tira a dormir.
Apa, adéu-siau.
Apa, gràcies. Una pausa i rematem al tot costa, encara hem de parlar d'un munt de coses. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Classo Audiologia és un centre auditiu que aposta per una audiologia adaptada i sense prejudicis. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya prestigi i confiança per al teu negoci.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic...
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Temps pel bàsquet. Demà, sorteig de Copa. Hola, Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Dos d'una, ho dic bé?
Sí,
dos d'una a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià. Un sorteig de Copa que es disputarà a Canàries amb tres catalans, que havia passat, però fa temps que no passava.
Sí, l'última vegada és el 2022, realment fa 3 anys, però no, és car de veure. És car de veure i tindrem, a més, 3 catalans que cap d'ells és cap de sèrie. Tots estaran al bombo dels, entre cometes, dèbils, clar, i tots tindran rivals difícils. Això ja ho sabem. El que passa que dels 4 més difícils que li poden tocar tant a Barça com a Penya com a Manresa, n'hi ha un que és el que prefereixen perquè no és el Madrid, no és l'Unicaja i no és el València.
Tots volen el Tenerife.
Què és el Tenerife? Tothom vol el Tenerife, assumint que també és un equip complicat, però, en teoria, és el més dèbil dels forts. I bé, Joventut 5è, Manresa 6è, Barça 8è, són els tres catalans, demà ho sabrem.
Molt bé. Bé, i és que hi ha dues maneres de mirar-s'ho. Una, que realment et tocarà, llevat que et toqui el Tenerife, ens cauran rivals duríssims a quarts, i l'altra és que podem tenir tres semifinalistes catalans.
Jo ho dubto per la qualitat dels equips de dalt, però tant de bo m'equivoqui, perquè, a veure, Baxi Manresa i Joventut han demostrat que els poden guanyar. Baxi Manresa ho guanyarà 40 a l'Unicaja a casa, és veritat, però l'Unicaja no jugarà a casa, tampoc, és terreny neutral. M'entens? Ha guanyat sí, el València, també, al pavelló del Congost. Almenys partit hi haurà, li toqui qui li toqui. Bé. Després, evidentment, els quatre de dalt són favorits. Doncs... però els quarts de final sempre, de vegades, els equips forts comencen al ralentí. Aleshores, sí, sí, aquí potser es pot pescar.
Doncs demà sortirem de dubtes i demà a la tarda ho analitzem aquí al Tot Costa. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
En motor, avui hem vist Marc Márquez per primer cop amb els colors de l'escuderia Ducati oficial. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Com ha estat aquesta estrena en societat de Márquez amb l'equip dels seus somnis des que va fitxar per Ducati?
Bé, a l'escenari habitual de Madonna di Campiglio, als Alps italians, és l'equip més fort de la graella, sense cap mena de dubte, amb la moto més forta de la graella. Marc Márquez ha estat presentat com objectivament un dels millors pilots de la història. Que a mi em sembla ja un titular prou potent, tenint en compte que al costat hi ha ara mateix doncs, la nina dels ulls de Ducati, que és Pecco Bagnaia, que complirà la seva cinquena temporada. Hem vist un discurs, sobretot en el cas del Marc, molt conciliador, en el sentit que això és un equip, hem de treballar per l'equip, i que Ducati vol que guanyi Pecco o que guanyi jo. Això no voldrà dir que Marc Márquez estigués content si guanyés Bagnaia, sinó tot el contrari, però sí que està clar que, d'entrada, doncs, han fugit d'aquelles especulacions del 2024 de si arribarà Márquez i ho posarà tot potes en l'aire. De moment, tot com una bassa d'oli, aquest és Marc Márquez.
Sé dónde llego, sé en el box que llego, llego en el box de referente, donde hay un piloto consagrado dentro del box, no hay uno, dos, uno, sino que hay un piloto con más experiencia dentro del garaje que ha aportado mucho a Ducati y es lógico que la primera palabra la tenga él, pero al final Ducati y todos los sponsors valoran por igual, o eso me han transmitido, que gane uno u otro. Y eso será la intención de Ducati y la intención de los pilotos. Si no gana uno, que gane el otro.
Bé, jo per mi, la gestió d'aquest equip servirà complicada, tot i que avui hem vist boníssimes paraules, i sobretot serà molt important veure qui dels dos pilots pren la iniciativa i es destaca d'inici a la temporada per veure com es trenca l'equilibri de forces, no? Perquè ara mateix tot això és molt bonic, és cert, són l'equip més fort, i jo crec que l'única cosa que els podria condemnar com a equip és la desunió, i això sí que és cert, però, ostres, a mi em costa molt, molt, molt de creure que hi hagi algú que se'ls pugui acostar.
Doncs a veure com va aquesta convivència a Banya i a Márquez. Nosaltres, naturalment, esperem que serveixi perquè Márquez guanyi un munt de curses i si pot ser un altre títol mundial. Damià, gràcies.
Adeu.
40 segons mal comptats i les 9, la Sònia remata al tot costa.
El dia en què us hem explicat que el Barça ja és a Lisboa per enfrontar-se demà al Benfica a la 7a jornada de la Champions. Un dia marcat per les paraules de Flick i la porta, tots dos queixant-se de l'arbitratge de dissabte Getafe.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i la Júlia Aparici, el Manel Gil i el Michael al control central. I a vosaltres, per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7, amb tot costa de butxaca, previ al Benfica-Barça. President, aquest any toca guanyar la Champions.
Al loro, que no estamos tan mal, hombre.